Les canonades tornaven a fer soroll, així que la princesa ha avisat lampista de guàrdia, que no és que importi, però era italià. Aquest, quan va arribar al castell, només es trobà amb un gat colpejant els tubs com si fos una bateria, i un servent el va informar que ho sentia, però que la princesa estava en un altre castell.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric, fandom, cosplay, entitats, exposicions, conferències i les últimes novetats en còmic i animació japonesa. Aquest còctel d'elements han conformat el Manga Barcelona, un saló que ha mobilitzat 152.000 persones, un nou rècord d'assistència. El Quimèric d'aquesta setmana és un especial per explicar-vos tot el que hem pogut veure al saló, passant per la conferència dels 25 anys del certamen, per l'ambient que s'hi viu o també coneixent la trajectòria i influències de grans noms com Osamu Tezuka. Un programa el novè d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i amb l'Iker Mons a la producció.
Especial Quimèric.
És moment de parlar de manga, és moment de parlar d'aquest saló del Manga Barcelona que ha tingut lloc aquesta setmana, aquest pont de l'1 de novembre, i que ha mogut més de 152.000 visitants, 2.000 més que l'anterior, per tant, un nou rècord d'assistència. Tenim a l'estudi per parlar-ne, d'una banda, l'Iker i l'Alfons, que van ser la delegació del Quimèric que van ser, que heu sobreviscut.
Sí, sí, el contrapronòstic del meu metge, però sí.
Hem vist algunes fotos, per tant, a no ser que fossin post-mortem, intuïem que algú dels dos havia sobreviscut.
I en tinc més de 4.000 per triar, o sigui... Doncs... Suposo que la setmana que ve...
No, si de fotos et vas hartar.
Les següents sí que seran post-mortem, crec jo. I també hem convidat a l'estudi la Mireia Girbau, col·laboradora del Quimèric, però també avui en nom de l'Associació Cercle Mil·lenari, que ha tingut representació al Saló aquest cop. Mireia.
Sí, vam estar 4 dies en el pavelló 5, en l'espai Manga Associate, i vam fer unes activitats de dinamització del públic, i així com difonent una mica l'oci alternatiu i l'anime al manga.
I això també ha ajudat, no?, a donar a conèixer l'entitat?
Sí, ha donat a conèixer l'entitat, una entitat de Sabadell que fem activitats i que dins de totes les associacions de Barcelona intentem destacar una miqueta.
També tenim aquí l'estudi la Clàudia, una cosplayer. Hola. Que el nom artístic és Clau Violet. Benvinguda, Clàudia.
Gràcies.
Tu al saló com l'has viscut?
Jo fa molts anys que vaig al saló. El primer saló que recordo va ser quan tenia 12 anyets i des de llavors que faig cosplay cada any, perquè trobo que és part de la màgia, tant per la gent que hi va i no fa cosplay com els mateixos cosplayers, la il·lusió de trobar-te gent que et reconeix.
Li dona vida, no?, els cosplayers al saló.
Per mi és gratificant.
Molt bé, doncs és una experiència, tenim experiències diferents, eh? L'Alfons i l'Iker que han cobert el saló, la Mireia que ha estat des de dins donant una mica de vidilla i la Clau que ha estat també doncs, donant aquesta vida des de l'altra banda que, i tan necessària.
Exacte.
No? 152.000 visitants, és una xifra que costa molt de pair, no?
Sí, però tenim en compte que només són 2.000 més que l'anterior.
Només.
Però el cert és que està arribant bastant al límit de la seva capacitat al Manga Barcelona. I sí que fora de micro, hem parlat amb l'organització, i sí que els agradaria ampliar-ho, però ho tenen difícil. El recinte de Gran Via 2 és molt impersonal de vegades, o sigui, aquí tenim gent que ha d'haver anat a la Farga.
Sí, i tant.
Allò era més íntim, més colze amb colze, per dir-ho d'alguna manera. I també hi havia un ambient que no volen perdre. I l'ampliació podia, doncs això, perdre aquest ambient.
També és cert que hi ha pocs recintes més, tan grans o més grans que
Fira Barcelona. Home, poden anar agafant pavellons de la mateixa fira, però allà comencen a plantejar-se d'haver de travessar la cera.
Sí, exacte. Com a punt també, que jo crec que una de les coses maques del saló és que al fer-ho en diversos espais tancats ajuda molt que la gent parli entre si.
Clar.
I el bo que tenia la Farga és que al ser un espai tan tancat era molt fàcil conèixer gent. Es donava molt sol.
I no havies d'anar tampoc d'un extrem a l'altre amb tant de temps i amb tantes cues, no?, que també es donen d'un pavelló a l'altre.
Sí que és veritat que crec que amb la Farga hi havia el pavelló principal, els dos pavellons, però després algunes activitats com de cosplay i de concert es feien a un auditori a part, perquè va arribar un moment que també no hi cabien més.
L'època del mangabús i altres transports.
Sí, agafar el bus era un puntazo.
Doncs clar, arribem a aquesta xifra quan el saló arriba als 25 anys de vida, que no és poc.
No, anava a dir no és moc de gallindo, però no t'agrada que ho digui.
No, perquè és completament incorrecte.
Bàsicament sí.
Vale, pues bueno.
Doncs que està molt bé, 25 anys, i a més vau poder estar a una conferència que van explicar una mica, no?, tot això, aquesta evolució.
Sí, vam poder hi estar, vam tenir un petit problema tècnic i no vam poder gravar directament, però sí que vam poder entrevistar alguna gent. En aquesta conferència hi havia moderada per Aurora Estrada, ben conegut per nosaltres.
Un màquina.
Hi participaven en David Hernando, que és director del còmic de Planeta, en Manu Guerrero, que és el product manager de Selecta Vision, i Òscar Valiente, director de Norma Editorial.
Sí, la flor i nata, en aquesta xerrada.
Exacte, i grans impulsors del Saló del Manga. Vam poder parlar amb aquest últim, amb Òscar Valiente, que ens va explicar com havia estat el Saló del Manga anteriorment i com van atreure tant els veterans iniciats en aquesta xerrada.
Bé, els inicis del Saló del Manga, ara fa 25 anys a l'estació de França, bueno, van ser molt diferents de com és el Saló avui. Era un saló, doncs, evidentment, molt més petit, amb una oferta de productes derivats molt més limitada, no hi havia escenari, no hi havia cosplay, no? Que és la gent que va disfressar dels seus personatges preferits, però sí que hi havia una cosa que no ha canviat, que és la passió i el sentiment de festa que hi ha al Saló del Manga, o ara Manga Barcelona. Això continua igual i és una mica la màgia, no? Gent que ve de tot l'estat per gaudir del manga durant 3 dies o 4 dies, tant sigui anime com manga, com cosplay, com música, gastronomia, i aquest sentiment és el mateix que ara fa 25 anys.
Però era una estació de trens, allò, que posaven trens en mercaderies o despatxatgers i posaven els estants a dins, com anava?
Bé, una mica màgic, perquè ja coneixeu l'estació de França, arquitectònicament és un espai molt bonic, molt singular, i el que fèiem era tapàvem les vies de les, no sé quantes n'hi ha, 6 o 8, tapàvem 2 o 3 amb una valla, i allà al mig muntàvem els estants i fèiem les activitats, fins que ja va créixer i vam passar a la Farga d'Hospitalet, i després de la Farga d'Hospitalet aquí ara a Fira de Barcelona, no? Hem tingut 3 localitzacions diferents, sempre ens hem hagut de canviar per la demanda, no? La quantitat de gent que no para de créixer.
Amb els inicis del Saló del Manga, es va parlar de que el videojoc era l'enemic del còmic. Avui en dia això seria difícil d'entendre. Com era això?
Bé, quan el manga va arribar, la gent més jove no llegia còmics i estava més interessada en el món dels videojocs. Llavors, el món de la indústria del còmic tenia un problema greu, no? No coneixien la fórmula per fer que la gent jove s'apropés al paper i a la lectura. Quan va arribar el manga, això va canviar. Llavors el manga va aconseguir que joves que potser estaven molt enganxats als videojocs comencessin a llegir còmics, en aquest cas còmics japonès o manga. I després el videojoc, doncs, ha sigut un aliat, perquè el manga té molta influència de videojocs, hi ha molts videojocs basats en manga o al revés, i tenim un públic que gaudeix de les dues arts, no? És una mica el que està passant ara amb el món del cinema i els còmics de superherois, no? Que molta gent descobreix Los Vengadores al cinema i gràcies a això ve al món del còmic. Doncs amb el manga això va passar amb l'anime i els videojocs.
Amb les primeres edicions del Saló del Manga i potser també amb les actuals, teniu la sensació que feu sortir de casa l'otaku o el nerd perquè li toqui l'aire i conegui altra gent?
Sí, bé, tenim un... Bé, ja l'hàbit de la lectura és un hàbit molt, molt introspectiu, no? Molt de ser-hi tranquil a casa, i el Saló del Manga, doncs sí, és l'oportunitat per sortir, i aquestes relacions que potser tenen a internet amb altres otakus o aficionats, aquí es fan realitat, no? Llavors sí que al llarg dels anys hem vist que hi ha gent que ve d'arreu de l'estat que es reuneixen aquí una vegada cada any en aquest Manga Barcelona, i per ells és, com deia, una festa, perquè estan aquí tots 4 dies fent activitats, participant, gaudint, i això és molt, molt especial.
També heu sigut el referent d'altres salons d'altres llocs de l'estat o del país, o al revés, quan vau començar, hi havia altres en qui us veu ambientar?
Doncs realment no. Barcelona sempre ha sigut una cuna del còmic, no? de la cultura i l'art del còmic, i ja teníem l'experiència de molts anys del Saló del Còmic. Quan es va plantejar la idea de fer un Saló del Manga, doncs vam aprofitar aquesta experiència que ja teníem del còmic, però no hi havia salons del manga arreu d'Europa. Ho vam crear de zero, i bé, ha sigut un saló que ha crescut a base d'aprendre i de veure el que la gent anava demanant, el que funcionava i el que no, i es podria dir que sí que el Saló del Manga o Manga Barcelona ha sigut una influència per altres salons que s'han fet, potser a Itàlia o França o Alemanya.
També hi havia el famós escenari de la Farga, que es veia des de tot arreu, o tothom el volia veure des de tot arreu, sí. I el concurs de karaoke. Això ha canviat una mica, no?
Això ha canviat perquè s'ha professionalitzat molt. Ara els cosplayers participen en un concurs amb una final a Tòquio, amb altres guanyadors de salons d'arreu del món. Llavors sí, ha canviat. Abans era tot una mica més d'estar per casa, no? I ara els assistents s'ho preparen molt bé. Ja no és només un karaoke, sinó que bueno, fan els cosplay, es preparen les coreografies, és per ells un moment molt important de l'any, perquè s'ho preparen durant tot l'any, no? És com qui va al carnaval i es prepara, doncs aquí molta gent està treballant tot l'any per vindre al Manga Barcelona i impactar en els altres visitants. Molts d'ells inclús fan un cosplay diari, cada dia van canviant, no? O sigui que s'ho prenen amb molta serietat.
Una altra cosa que ha evolucionat molt són les activitats. Al principi comentàveu que ho havia de fer amb la pròpia editorial i ara ja ho fa la mateixa organització.
Sí, abans l'organització, diguem que ficava l'espai, no? Es muntaven els stands, però no hi havia autors convidats, no hi havia gaire activitats, i això va fer que els propis editors de còmic o d'anime doncs, creessin aquests continguts. Després, amb el temps, ha sigut la pròpia fira, la pròpia organització, la que ha anat creant aquests continguts, no? I ara, doncs, diguem que els editors tenim que cobrir només la nostra parcel·la, que és portar els autors, fer les activitats amb els autors, les promocions als stands, etc. Però hi ha un munt d'activitats paral·leles a el que fem nosaltres, no? Que les organitza la pròpia fira.
I per anar acabant, les firmes han anat evolucionant perquè tinc entès que havien hagut gent que s'encadenava a la porta per ser el primer.
Sí, abans tot era molt més... Bueno, molt menys organitzat. Llavors, el primer que arribava s'emportava la firma, no? de l'autor, un autor que pues, ve de molt lluny i és molt important, però bueno, en aquella època tot ho fèiem una mica així. I avui això ha canviat. Vam tindre, com tu dius, un any que la gent es quedava fora a la nit, no? Amb unes esposes al carrer perquè no es fessin fora. I vam decidir això no pot continuar i ara fem un sorteig per internet, et toca un número, fas una cua organitzada amb un límit de signatures i bueno, ha canviat moltíssim.
Han canviat moltes coses en aquests 25 anys, sí, ja algunes a millor, no? Com sí. Aquestes, que la gent no hagi d'acabar barallant-se aquestes coses, però una cosa que no ha canviat o si ha canviat, doncs podríem dir que no negativament, és l'ambient. Un ambient que ho dèiem al principi, hi ha moltes activitats, hi ha moltes propostes per fer en el Saló del Manga. No sé si la Clau ens pot dir quines coses participes tu quan hi vas.
Buah, quan hi vaig, és que jo crec que ja és una mica una tradició barra una mica ritual des de que entres, perquè jo crec que inclús ja la cua és part de la màgia del Saló, s'ha tornat part de la màgia, haver de donar tota la volta, veure l'ambient, veure tota la gent, i un cop entres allà, és primer de tot, fas vuelta de reconocimiento, veure què hi ha a cada lloc, veure sempre hi ha ambient a l'escenari, que això sempre crida l'atenció moltíssim, sempre hi ha vida a l'escenari, i llavors ja depèn del tipus de públic que tu t'interessi, si t'interessen conferències, tens conferències, si t'interessa anar a jugar, pots anar a jugar, si t'interessa més llegir. Realment jo crec que el Saló cobreix molts apartats, inclús més enllà del que és el propi manga, perquè, per exemple, aquest any s'ha vist molt reflexat tot el que és el K-pop, s'han fet gincames, sí, moltes coses que giren entorn de altres factors que d'alguna forma el Saló del Manga s'ha tornat una excusa per reunir-les i a mi això em sembla supermaco.
Inicialment es va dir Saló del Manga i dels videojocs,
sí,
i de l'anime i d'altres coses alguns anys, i manté l'esperit encara que només digui Manga Barcelona actualment.
No, i ara va assenyalar que vosaltres heu fet una de les gimcanes.
Sí, sí,
explica una mica
sí,
com
sí,
va
sí,
anar
sí.
Això.
Una gimcana superdivertida.
Sí. Havíem de trobar tres parades, fer fotos de les novetats, de les quals només una, Planeta Còmic, tenia novetats, la resta, el de Cort Inglés, no tenia part de novetats.
I
l'altra era una editorial, no, era una productora audiovisual.
Sí, bueno.
Vam fer això.
El cas és que la gincana crec que no va sortir del tot bé, perquè era una novetat. Jo, perdó, però era una novetat que estrenaven aquest any i crec que van punxar allà.
A la noia del cartell?
A la noia del cartell. Posaven la noia del cartell i què, una noia? No, no era una
noia un dins un cartell.
Era el cartell,
un cartell,
una noia i dintre d'un cartell.
Sí, era una noia de cartell dins un, que tenia aguantava un cartell.
M'acaba d'explotar el cap, eh?
Sí, no? Sí, era el cartell uns de l'entrada, on hi havia una noia dibuixada aguantant un cartell. I allà hi havia la pregunta d'aquell dia.
Explica què vam fer.
Què vam fer? Nosaltres vam anar, vam trobar la noia al cartell després de potser un quart d'hora buscant-la per l'entrada.
I algú ja tenia la resposta.
Exacte, i què vaig fer allò? Com saben, jo soc professor i tot això, pues, agafar la càmera i copiar. Vaig fotografiar la resposta de la persona que ho sabia. Però em va posar un dit al davant, sense voler, s'ha de dir, i després li vaig preguntar i m'ho va dir.
I ja està.
Ella va té l'objectiu, però després preguntant ja s'arreglava tot,
sí,
no?
Sí, i ho hem compartit la informació, també.
Efectivament.
Això es feia molt.
Sí, i després vam haver de trobar com uns cartells on hi havia un error. Impossible trobar-lo, eh?
Sí. Sí,
impossible.
Va fent gestos la Mireia a veure...
Digues. Eren les rajoles, no?
Eren les rajoles.
Eren les rajoles, però el Kenny propi... Ruiz es va equivocar.
Ja, però el propi cartell tenia més errors.
Ah, això no ho sabia, sí, jo.
I l'Iker, que és un fan de trobar els errors, sí, sí, va fer aquí les 7 diferències.
Les 7 diferències, i jo, qual és?
Però el que diu la Mireia és que va refer una mica aquell cartell, doncs.
Correcte, el cartell que va fer tenia les rajoles de Bilbao, no les de Barcelona, que són les rajoles amb, com les de Barcelona, però amb unes ratlletes, sí, amb unes franges.
Que les trobo més lògiques perquè això desaigua millor, però bueno.
O sigui que us ho va passar genial, no?
Bé.
Sí, donant voltes. També ho van explicar a altra gent. Jo vaig estar passant la resta del Saló del Manga, quan passava per allà, no, està per aquí l'error.
La gincana... tenia com a premi els 25 cromos de els 25 cartells.
Realment els 24, perquè l'últim te'l donaven.
És veritat.
Per intentar-ho. Oh, que puntillós!
Ai!
Bueno, és igual. I el sello vermell.
Com?
El sello vermell. Ah, no, el sello vermell era...
El segell vermell també el podies. I t'hem portat una cosa, Karen.
A mi?
Sí.
A veure, t'està posant la mà a la butxaca...
Aquí tens, en nom del programa del Quimeri.
Hi ha els 25?
Hi ha els 25 cromos.
M'acaben de passar cromos. Els 25 cromos dels 25 cartells, eh?
Sí, perquè també es podien comprar.
Però són per mi o ara és per fer el postureo, no, després me'l reclamareu quan acabi el programa.
No, són per ti. Són
que bonic, no? Quina il·lusió.
Ja et pots forrar la carpeta.
Molt bé, eh?
La vuelta al cole.
Després decidiré quin m'agrada més.
No, l'últim.
El de la mort.
Aquest és bastant xulo, eh?
Sí.
Aquest d'una espècie de Son Goku amb caudillis.
Sí.
De quina
sí,
el de ser?
No veig l'any. 2013.
Sí, el de ser.
A mi m'agrada molt el 2005 perquè és el primer que vaig anar de Saló del Manga.
Oh,
quants records.
Oh. Sí, ha passat molt de temps.
L'estació de França només va fer 3 anys, em sembla, 2 o 3 anys. Després va estar molts anys a la Farga...
Però bueno, hi ha més coses d'ambient que ens volíeu explicar,
sí,
no?
Sí, per exemple, més a la teca.
Vau trobar els nostres amics de Logroño,
sí,
no?
Sí, efectivament, els cosplayers.
Que van acabar el cosplay el dia abans.
Ostres, és un clàssic d'aquest any, d'aquest any, d'aquest any?
Justament, de lo que sona.
Ah, genial. I es va poder entrevistar, oi?
Sí.
Els escoltem?
Sí.
Preparar durante meses, elaborar... mes y medio escaso, que es lo que siempre solemos dedicar, porque nos pilla el toro y empezamos siempre tarde.
¿Por qué venís al Salón del Manga de Barcelona? ¿No tenéis por Logroño alguno más cerca?
Tenemos cerca, en el norte suele haber algún salón en San Sebastián, en Bilbao, pero nos hablaron muy bien del Salón del Cómic y del Manga de Barcelona, nunca habíamos estado y vinimos hace ya 5 años, vinimos por primera vez, nos encantó tanto que ya repetimos cada año 2 veces, la doble cita que solemos venir.
O sea, ¿cumplió las expectativas? ¿Lo aconsejaríais a otra gente?
Absolutamente, esto es increíble, es expectativas por todo lo alto. Nos da pena venir solamente un día, pero claro, venimos y queremos aprovechar también un poco que estamos en la ciudad, visitar tiendas, lo que sea, algún edificio de la ciudad o monumento o cualquier cosita que podamos escaparnos.
¿Os están pidiendo muchas fotos?
Sí, desde que venimos disfrazados con cosplay es la tónica. Cada vez que andas un par de metros o 3 metros alguien te pide una foto, pero vamos, nosotros encantados de que la gente pueda disfrutar y hacerse fotos con nosotros.
¿Sois fotocalls humanos?
Casi, casi. Este igual no llama tanto la atención, pero el de cazafantasmas es una cosa increíble. Bueno, aquí ya nos están pidiendo una fotillo.
I també vau trobar altres coneguts, també.
Sí, sí, un tal Eric, Runner, conegut pel Girocòmic, l'Olga i l'Abril.
Bueno, com cada any realment, estem aquí a disfrutar amb el tema del cosplay, a veure l'ambient de tot el tema de cosplay, de gent que li agrada el mateix que nosaltres, anime, manga, etc. y disfrutar amb la gent que coneguem, que ens juntem tots aquí cada any.
Yo es el segundo año que vengo y vengo sobre todo para participar en los concursos de cosplay y para ver a amigos que hice aquí y solo los veo en este evento.
Yo básicamente para disfrutarlo, para llevar mis cosplays favoritos y para disfrutar de la experiencia, ya está.
Si no existiera el salón de manga, ¿lo crearías para encontraros con los amigos?
¿Que esta pregunta es trampa per mi o com va el tema? Bueno, jo per si escolteu el Quimèric, espero que sí, sóc el del Girocòmic, vull dir, ja tinc recorregut amb, aquesta, amb aquests bailets.
Yo soy muy mal organizando cosas, así que no lo haría, saldría muy mal todo.
Yo creo que igual, además no tengo tiempo para estas cosas.
¿Veniu sempre amb un cosplay?
Amb varis, de fet, com que el saló dura 4 dies, normalment intentem, almenys jo, intentem agafar i venir d'un diferent cada dia, així hi ha una miqueta més de varietat.
Sí, llevo cada dia uno distinto y más de una vez llevo dos o tres trajes en el mismo día.
Llevo 4 días, 4 cosplays, básicamente.
Abans, quan us heu vist l'Eric i l'Olga, us heu saludat d'una forma peculiar. Ho podem reproduir?
Per suposat, us posarem en context, vale? Jo vaig del pare cabron, del personatge que va l'Olga, i hi ha un crit molt característic, que és com el seu pare cabron crida malament, és a dir, crida per renyar el seu fill, sobretot, que és bastant meme.
Xuto!
Papa!
A part de venir a trobar-vos amb els amics, feu alguna compra o això està de més a més?
Jo crec que seria més un mes a més. El cosplay costa molt de calés, vulguis o no, hi ha pasta invertida darrere, així que ens queda una miqueta menys de pressupost per agafar. Però normalment sí que alguna cosa cau, per molt que sigui tonteries o... Jo com a màxim em sol gastar uns 100 euros, com a màxim, els 4 dies. I la majoria són regals.
Yo sí que suelo comprar, sobre todo ahora a artistas y a cosplayers invitados y demás, les compro, les gusta comprarle las fotos. Así en mi pared ahora ya no cabe, no hay pared, solo hay fotos de cosplayers.
Yo igual, prints a cosplayers invitados y alguna figurita siempre cae. Pero más de las baratitas, que nunca tengo dinero, siempre me lo gasto en cosplay.
¿Os ha costado mucho hacer el cosplay?
Bueno, el nostre ara mateix, hem estat amb l'Abril, pico pala, que li diem, durant un parell de setmanes enganxant totes les coses, vull dir, és una cosa que has de fer entre dues persones, i molt de curro, realment sí. Com sempre, tot el que té una cosa així grossa pel mig, requereix un esforç bastant important.
Justo el que llevo hoy es el único que no he hecho yo de los 4 que he llevado este fin de semana. Este es uno que hizo una amiga mía que lo vendía porque ya no iba a seguir haciendo cosplay, pues se lo compré yo. Entonces me costó dinero, pero no me costó mucho trabajo.
Yo casi que un poco de los dos. El cosplay y la ropa es comprada, pero la peluca, los accesorios, armadura, me lo he hecho yo, entre yo y Eric. Entonces, no me ha costado mucho, pero ha costado.
Hem parlat de gimcanes, hem parlat de cosplay, però també hi ha artistes.
Efectivament, hi ha artistes, els quals t'expliquen el seu treball amb molta passió, tanta que l'únic que he comprat són il·lustracions.
La Mireia
bàsicament,
ja
és l'únic que he comprat.
S'acaba de fer fan teva, ja.
Jo amb el Pau Gambes ja li vaig pagar la Verkami.
Bàsicament.
Sí, les dues dibuixem, les dues som autores, així que sempre s'agraeix moltíssim que gent com tu apoyi aquestes coses.
La Crec
que
és fa molt... de tot.
Sí, sí, la mujer para todo, tu.
Crec que és molt millor dedicar el teu temps i la teva economia a suportar artistes que no... el món del màrqueting que ho col·lapsa, bueno, que ho culmina tot. Vam parlar amb Tina València, també coneguda amb el seu nom d'il·lustradora, Seat World, i ens va plantejar un projecte molt interessant del qual no vaig poder resistir-me.
Què feu al Saló del Manga?
Pues estem presentant un nou projecte que, bueno, va néixer d'una idea de dissenyar personatges una miqueta estrambòtic d'un ball de màscares, i llavors una idea va començar a créixer i es va afegir amb unes altres idees i llavors va sortir una història que la tenim dividida en dos. És un fanzine que explica una història d'un ball de màscares que està ambientat després de la Revolució Francesa, i cadascun dels llibres explica la història d'un personatge. El bo, el que nosaltres hem afegit, és que quan els obres, els dos alhora, hi ha un d'ells que s'obre al revés, i arriba un moment que la il·lustració principal és la que acaba d'unir els dos llibres.
Com considereu la posició que us han donat aquest any? Perquè tradicionalment hi havia queixes, però sembla que últimament la cosa ha anat millor. Esteu ben col·locats?
Aquest any em sembla que som els suertudos, que jo dic, perquè estem en el Palau 2 i la gent normalment, tradicionalment, a on entra primer és aquí. Vaja, jo quan he vingut d'espectadora, sempre volia entrar aquí i estem al bell mig de tot amb els amb l'Artist Gallery i bueno, estem molt bé. I tenim molt d'espai, tenim unes taules molt grans i la gent ens veu, que està molt bé, i es paren, i està una miqueta millor muntat. Estem molt còmodes aquest any, la veritat.
I està anant bé el negoci?
Està molt bé, sí, sí. La veritat és que bueno, la idea aquesta a nosaltres, a mi m'està marxant molt bé. Perquè bueno, suposo que és el tema aquest de presentar una cosa que sigui diferent, de separar una història en dos llibres i després que s'ajuntin, doncs això a la gent li està agradant força.
També us serveix per fer més contactes i conèixer nous projectes o tirar endavant més punts de vista?
La veritat és que sí. O sigui, a part de conèixer artistes que estan al mateix nivell que nosaltres, que sempre es fa una miqueta de pinya, la gent, bueno, això del tema del fanzine, el que fa és que t'apropa molt a la gent i llavors estàs com molt en contacte amb el públic. I sí que serveix per guanyar seguidors a xarxes socials, per guanyar clients i per conèixer gent del mateix àmbit que jo. En aquest cas, pues, il·lustració.
Normalment el públic habitual va més al comercial, a veure les grans editorials que entren les novetats, on a comprar la figureta que hi ha de novetat, també. Però vosaltres esteu al mig i passa per aquí també el públic habitual. Veieu que us està descobrint o està descobrint una part del Saló del Manga que desconeixia?
Sí, la gent espera molt, però jo crec que també té a veure perquè l'organització està molt bé. O sigui, està molt ben separat. Nosaltres ens hem posat amb una mica de sentit comú, la part dels artistes i fanzines i, bueno, i també estem amb altres autors, però hi ha la part de merchant i tot això, jo ho hem posat una mica més a part i també és més fàcil també per ells, perquè és que si no és com un cúmul de massa informació i la gent, pues, hi ha estones que els hi ve de gust comprar merchant i altres estones pues, parar-se a veure pues, les coses que tenen els artistes de per aquí. Llavors està molt bé.
Doncs moltes gràcies per l'entrevista.
Gràcies a vosaltres.
També vaig poder provar un videojoc, el Underworld Dreams, que, al fons,
sí,
l'ha fet un company teu de màster.
Sí, hi ha un company meu del màster de videojocs que fa videojocs.
Sorpresa!
Ah, però, mira que bé.
Perdoneu, però veient com està el mercat sí que és una sorpresa que s'hagi pogut dedicar.
Bueno, és un estudi independent, el Drop of Pixel, i presentava un videojoc nou. Era un videojoc de terror, un terror ambiental que es centrava més en ficar-te en una situació més que del ensurt clàssic del ah! Vale. I em va semblar bastant interessant. Proposava trencaclosques rebuscats i una temàtica prou bé formada. Mm-hmm. I em va agradar bastant. El seguiré a veure que...
Per veure si podem jugar. Ja el convidarem un dia que vingui el Quimera.
Sí, estaria molt bé.
I així també fem un moment retrobada amb l'Alfons i aquestes
sí,
coses així.
Sí, posarem a plorar.
Serà molt bonic. I ara, què us sembla si entrem amb el que és el tema contingut de conferències, que també sol ser molt interessant?
Anem.
Sí?
Anem.
Vinga.
Quimèric als salons.
Una de les coses que a mi m'agrada molt dels salons, tant el del manga com el del còmic, és que ens descobreixen a la gent més neòfita grans figures del gènere, no? En aquest cas del manga. I avui, l'any passat, vam tenir doncs, amb el Takahata, vam poder saber tota la seva vida i miracles i vam saber una mica més de l'Estudio Ghibli. I ara aquest any doncs, han parlat d'Osamu Tezuka, que és el creador d'Astro Boy, com podeu sentir per la sintonia, qui sigui capaç d'identificar-la.
Simplement li diuen el déu del manga.
Bàsicament.
Sí, sí, sí. I també li diuen el Walt Disney japonès.
Sí.
I precisament la xerrada, una de les xerrades que van fer, perquè crec que en van fer com quatre del mateix autor.
Sí, hi havia moltes
autor,
xerrades, no les podien cobrir
però
totes.
Però diferent orientades, no? I una de les que vam cobrir va ser de Blancaneus a la Bella Dorment, influència sobre l'obra d'Osamu Tezuka. I que ara podrem descobrir una mica. No sé si sou fans d'Astro Boy aquí a la taula.
Bueno, nosaltres les dues com a artistes, clar, és un nom que sempre apareix, vull dir, sempre quan s'ha estudiat, fas història de l'art, és un nom referent i principal, perquè està clar que els japonesos van agafar tota la influència de Disney i la van portar al seu terreny, creant una obra absolutament nova i que quan va arribar aquí va ser totalment innovadora.
Precisament d'això anava aquesta conferència, que per cert coincideix amb el 30è aniversari de la mort de Tezuka, per això hi ha aquest protagonisme. Aquesta mateixa setmana hauria fet 91 anys, si seguís viu, però va morir al 61 amb un càncer d'estómac. Sí, sí.
Pobre.
Doncs bé, una de les coses interessants precisament era que ens van posar en context d'on ve el manga japonès, no? Llavors ens explicant que al segle XIX hi havia les clàssiques vinyetes, sobretot costumistes, i que abans d'arribar al segle XX ja hi va començar a haver autors que tindrien influències de l'estranger.
Carolina Plou, que és Rakuten Kitazawa, que bueno, tuvo una formación artística en pintura tradicional, poco a poco se va a ir viendo involucrado en todo este tema de las publicaciones, como digo, de la Japan Punch, que va a abandonar hacia finales del siglo XIX toda esta producción para generar obra dentro de la revista Box of Curious, y allí es donde ya se traslada posteriormente allí Shinpo y empieza a crear sus propias viñetas a comienzos del siglo XX. Vemos aquí, por tanto, cómo un autor japonés, algo entre comillas similar a lo que vamos a ver con Tezuka, empieza a adquirir influencia de unas fuentes externas, de unas fuentes extranjeras, como había sido en el caso de la Japan Punch, o como vamos a ir viendo de distintas viñetas y de distintos autores que estaban trabajando, ya que él, cuando entra a trabajar en estas primeras publicaciones, normalmente suele ser el único autor japonés dentro de todo lo que son los equipos de trabajo, que, como digo, estaban formados en su mayoría por británicos o por norteamericanos.
Ho comentava Pablo Begué, que és més conegut a les xarxes com a Victorian Guy, i feia aquesta xerrada i ens va instruir molt, perquè també ens explicava que quan es va arribar al segle XX una temàtica va marcar i molt la temàtica dels manga i va fer un punt d'inflexió.
De por medio, hasta que llegamos a toda la producción de Tezuka, nos vamos a encontrar con distintos hitos históricos, al margen de los que comentábamos antes, que ya no van a marcar tanto, digamos, el origen del manga, sino la nueva producción de todo este tipo de cómics. Uno de ellos sería el tema de la guerra sino-japonesa, la cual pues va a marcar absolutamente todo lo que es la concepción social de todos estos temas, que la veremos posteriormente junto al tema de la Segunda Guerra Mundial, reflejada en esas primeras obras de Tezuka. Y algo que para mí es una cuestión casi de difusión de todos estos temas, que es el tema de los Kashihon, que serían algo así como los chapbooks ingleses, como los Volksbuch alemanes, que es una especie de tiendas de segunda mano, librerías de viejo, de compraventa, de tanto de literatura como en este caso también nos lo encontramos con el tema de cómic y de manga. Entonces, pues bueno, digamos que ayudan un poco a la difusión de estos temas en un periodo ya de posguerra, que económicamente no está tan proclive a fomentar este tipo de producciones.
I quan arribem a Tezuka, la influència nord-americana ja es comença a notar, comença a ser clara, i sobretot es veu en la manera com explica la història.
Vemos cómo aprovecha para romper estas narrativas de las viñetas que os enseñaba antes, mucho más estáticas, mucho más contenidas, algo que, bueno, pues a día de hoy sigue funcionando en el manga actual, pero lleva hasta aquí todo lo que es el mundo de la animación. Digamos que prácticamente podría concebirse como un pequeño storyboard de una situación muy concreta. En este caso vemos a un personaje que conduce y cómo poco a poco la cámara, en este caso el ojo del lector, se va acercando a él hasta ver lo que ve reflejado enfrente y nos traslada, bueno, a una historieta que finaliza con que el coche pues ha pasado de largo del perro, pero bueno, narrativamente sí que aporta diferentes contenidos hasta lo que habíamos tenido hasta la fecha. Convierte todo esto en algo muy dinámico, en algo que tiene una lectura súper ligera y que de un primer vistazo nos permite entender perfectamente lo que está sucediendo. Es un sistema narrativo que va a llevar a continuación en otros mangas de su propia producción, y por lo tanto vemos también toda esta influencia de lo que es la animación norteamericana.
I arriba un moment en què Tezuka s'inspira directament en l'obra nord-americana i sobretot la de Walt Disney.
Incluso nos lleva hasta los estudios Warner con el caso del coyote, en el cual ve también un reflejo de algunos animales. En este caso no les da personalidad propia, sino que lo convierte en una especie de genérico. Y en otros casos, como tendríamos, de hecho este es el 90 aniversario también de la creación de Popeye, como digo, pues bueno, personajes como Popeye y Brutus, que sorprendentemente son también uno de la influencia más recurrente que tiene Tezuka cuando empieza a generar otro tipo de historias, ya que lo vemos reflejado en muchísimas otras aventuras del propio autor, que no los utiliza tampoco como personajes principales, sino que simplemente son personajes secundarios que aparecen al fondo, pero bueno, parece ser que la figura de Popeye, también un poco por esas características mucho más caricaturescas, marcaron su propia producció.
Però atenció, perquè ara sembla que només estem parlant que Tezuka es va influenciar de l'obra de Disney, o es va copiar, o es va inspirar, com li vulguem dir.
És que era un dels grans.
Però el ball d'influències es complica quan sembla que les creacions del Japó també es comencen a veure a Disney.
Entramos en esos caminos de ida y vuelta que mencionaba anteriormente, porque de manera intencionada aquí veríamos algo que hay que analizar, y de hecho es algo que estoy todavía por ahí por ver cómo se resuelve, porque técnicamente aquí tenemos una obra que se publica en torno al año 56 de parte de Tezuka, mientras que La Bella Durmiente es del año 59. Esto aquí ya es donde nos genera ciertas dudas el ver cuál es la fuente de influencia real, si realmente Disney bebió de Tezuka o había una fuente intermedia de la cual beberían los dos. Yo sinceramente quiero pensar que Disney tiene algo que agradecerle a Tezuka, Disney ya como persona, no como estudios. Porque bueno, digamos que aquí también hay de por medio un tercer personaje que sería Jim Kay, que es el generador del arte conceptual de todo lo que es La Bella Durmiente, el cual tiene algunas declaraciones en las que dice que él se inspiró en cierta medida en todo lo que es la pintura y el grabado japonés.
En tot cas, sigui qui s'inspiri d'aquí, Walt Disney i Tezuka es van arribar a conèixer. Van coincidir en un saló, es van donar el telèfon, van dir ja quedarem, i no van arribar a quedar mai perquè Walt Disney es va morir abans. I llavors, quan ell es va morir, Tezuka va dir s'ha mort una figura, doncs una gran figura que ningú podrà substituir mai. Llavors es tenien aquest apreci mutu, suposo que això és el que veiem en aquestes obres mútues, no?
Una mica el respecte, no?, entre iguals.
Sí, i clar, els dos són grans figures, cadascú en el seu àmbit i en el seu país i en aquell moment actual, que també que s'arribessin a conèixer, per mi, amb l'any que estem parlant, jo crec que ja és un gran què, perquè sí. no estaven en un món globalitzat com estem ara. Ara és molt fàcil que un nord-americà i un japonès es coneguin, però en aquell moment té el seu mèrit, no? Llavors també vam cobrir altres conferències.
Sí, vam cobrir una conferència de Jesús Palacios sobre l'Eroguro.
Comencem amb música dura, eh?
Comencem amb música dura perquè l'Eroguro és
dur.
Bueno, expliquem què vol dir el nom.
El propio nombre, que como nombre completo tendría que ser Eroguro Nansensu, tiene lo suyo. Es un nombre compuesto, es lo que en Japón se llama un wasei eigo, que es un término que adopta vocablos de otras lenguas extranjeras occidentales, sobre todo el inglés, para denominar algo que previamente en la propia cultura japonesa no tenía un nombre concreto. Y por tanto, bueno, pues Eroguro Nansensu, como se reconoce con cierta facilidad en su enunciado, se compone de tres términos procedentes del inglés. El ero por eros, por el erotismo, el guro por la pronunciación japonesa de grotesco, grotesco o una cosa así, y finalmente el nansensu por el nonsense, lo que los anglosajones llaman nonsense, que a veces traducimos como sin sentido, pero que en realidad, bueno, su traducción más literaria y apropiada a nuestro idioma sería la de absurdo, ¿no? El género erótico, grotesco, absurdo. Sería la traducción literal y literaria de lo que llamamos familiarmente eroguro o erogro.
Vale, ahora ya saben que va d'on ve el nom, pero ¿qué es el eroguro?
Porque más que de un género en sentido estricto, estamos hablando precisamente de un género transversal, estamos hablando de una corriente estética, ideológica, artística, que se extiende de alguna forma intersticial entre todos los medios de expresión artística y que abarca además, bueno, pues un periodo muy concreto de la historia de la cultura japonesa, pero luego supera esas fronteras espaciotemporales en las que se sitúa históricamente para impregnar toda la cultura popular japonesa que vendría después hasta llegar, obviamente, a nuestros días, donde el término de eroguro se identifica, sobre todo, con determinados artistas.
¿Pero quién es su origen?
Pero todo esto, como digo, pues tiene un origen íntimamente ligado a un momento histórico muy peculiar y muy importante para la historia no solo de Japón, sino de todo el mundo moderno, que es precisamente las primeras décadas del siglo pasado, sobre todo aquellas que van de 1910 a finales de los años 30, y después colapsa con la entrada, obviamente, de Japón en la Guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, donde, obviamente, todo se va un poco o mucho al carajo y no vuelve a resurgir hasta pasado ese terrible paréntesis que para Japón supuso, para el mundo entero, pero para Japón cabría decir particularmente una de las mayores tragedias de su historia.
I ara que estem situats més temporalment, falta saber el per què.
Y el inicio del Eroguro surge en torno a esa irrupción en Japón de la modernidad y de la apertura hacia Occidente. Sus inicios son sobre todo literarios y artísticos y tienen dos componentes fundamentales. Por una parte, un componente netamente japonés, la propia tradición japonesa de lo tremendo, de lo grotesco, de lo horrible, que comprende pues desde figuras tan populares como los yokai a la literatura clásica de fantasmas, el teatro kabuki de fantasmas, las kaidaneiga de toda la vida, por decirlo así, y llega también a través del grabado artístico, sobre todo en el periodo denominado de ukiyo-e, llega al grabado popular, a través de los grabados, por un lado, eróticos, los grabados de primavera, que reproducen ilustraciones de tipo pornográfico o semipornográfico, y por otro lado, de los grabados de sangre, los grabados sangrientos, en los que los mismos artistas, que en algunas ocasiones o muchas veces hacen representaciones de escenas eróticas, también representan escenas tremendas, crímenes sangrientos, brutales escenas de violencia, que proceden tanto de las obras de teatro kabuki o de las leyendas tradicionales, como muchas veces de las páginas de sucesos de los periódicos. Estamos hablando de una época en la que la fotografía prácticamente no existe o es muy embrionaria, y los periódicos, los equivalentes a los tabloides japoneses de mediados del siglo XIX hasta principios del XX, utilizan muchas veces el grabado en madera, el grabado tradicional, como manera de ilustrar las noticias. Y ahí es donde también, en las noticias más violentas, más morbosas, los crímenes pasionales, los crímenes más sangrientos y truculentos, son representados por toda esta escuela de grabadores y de ilustradores que prácticamente inventan, entre comillas, este género.
Doncs això, hem de tenir en compte que el Japó es va mantenir orgullosament aïllat del món fins a finals del segle XIX, quan es van veure forçats a obrir-se a l'estranger, especialment als estadounidens, quan van arribar amb els seus vaixells. Amb aquesta obertura, els intel·lectuals japonesos desitjaven ampliar, innovar i renovar l'expressió artística pròpia del país.
Y encuentran ese potencial en la apertura hacia un occidente que literalmente acogen con los brazos abiertos. Acogen con los brazos abiertos las expresiones más vanguardistas, más novedosas, tanto artística como incluso políticamente hablando. Entran por la puerta grande de Japón, entran el futurismo, entran el expresionismo, entran el surrealismo, el cubismo, el constructivismo, y al mismo tiempo entran también tendencias ideológicas que van a crear muchos conflictos ideológicos, políticos e históricos en el propio Japón, como son pues las ideas marxistas, las ideas democráticas occidentales, el liberalismo estadounidense, etcétera, etcétera, que cuestionan en gran medida las tradiciones culturales y sociales del imperio, y que por tanto, bueno, pues van a provocar un seísmo. El seísmo, la palabra seísmo es muy importante, porque también muy poquito antes o a la par que esta apertura tiene lugar el terrible terremoto de Kanto, que supone la destrucción, la práctica destrucción, una de las tantas que ha sufrido Tokio y toda su región, y que también al mismo tiempo supone una especie de cesura entre el Tokio tradicional, el Tokio anterior al siglo XX, el Tokaido, casi por decirlo así, el Edo, mejor dicho, o bien dicho, la capital tradicional de Japón, y el nuevo Tokio, que se quiere reconstruir sobre esas ruinas del terremoto como una gran urbe, como una metrópoli muy occidentalizada, que compita también con las metrópolis que ya van siendo conocidas tanto a través del cine, la prensa y la literatura, como de las muchas visitas que hacen políticos y representantes del Japón al exterior, ciudades como Nueva York, como Moscú, como Berlín, etcétera. Todo esto se conjuga para dar nacimiento al Eroguro, que va a ser un poco la suma de estas dos grandes corrientes. Una propiamente japonesa tradicional en la que hay elementos eróticos, grotescos y absurdos, pero otra netamente occidental, vanguardista, abierta hacia esas innovaciones de Occidente que tienen un impacto fundamental y un impacto brutal en la sociedad japonesa. Casi todos los escritores que van a cultivar en mayor o menor medida el eroguro van a ser escritores fascinados por Occidente, van a ser escritores que se miran primero en el espejo de los grandes autores del siglo XX, del siglo XIX, americanos, ingleses y franceses y también rusos. Sobre todo y por encima de todo se reflejan o buscan su reflejo en la sombra de un titán de la literatura universal que para aquellos que gustamos de las preferencias del lado oscuro es indudablemente uno de los padres fundadores de todo, que es Edgar Allan Poe.
Doncs això, l'eroguro va tindre molts problemes i actualment continua tenint com a expressió artística perquè recordem que va començar a principis del segle XX, però que avui en dia continua existint.
En la posguerra hubo una generación, que es esta generación decadente, que recuperó todo ese espíritu del eroguro anterior a la Segunda Guerra Mundial, también como una respuesta a la catástrofe bélica que habían vivido. El eroguro desapareció en su periodo histórico de esplendor, que como os decía son las primeras décadas del siglo XX, de 1910 a 1936-38 aproximadamente, desapareció debido a la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial y a la absoluta monopolización del imperio de todos los medios estéticos, artísticos que tenía a su disposición, y de alguna manera se instauró así algo que siempre había permanecido muy vigente en Japón, pero se había de alguna manera resquebrajado bastante, que era el poder censorial del Estado. Como sabéis, el Japón imperial y el Japón actual también en algunos aspectos es un Estado muy autoritario y un Estado que controla mucho, a pesar de las apariencias, todo lo que produce cultural y socialmente, y desde luego en el momento en el que Japón se decide a entrar plenamente en la guerra del Pacífico e incluso antes, cuando vuelve a enviar pioneros y tropas a Manchuria, en China, lo último que le interesa es que lo más popular en Japón, como era el caso, fuera el eroguro, es decir, un género erótico, grotesco y absurdo, donde se buscaba, pues, de una u otra forma, el mostrar los aspectos más decadentes, los aspectos más salvajes, más indómitos del alma humana y, de alguna manera, establecer un cierto grado de nihilismo alrededor de esta visión de la vida como un constante duelo y un constante jugar entre el Eros y el Tánatos. Es lo más alejado que podía estar de una literatura o de un arte propagandista, de un arte belicista, un arte imperialista, que era el que en ese momento demandaba el emperador y demandaba el ejército como único lenguaje para todo el imperio, para justificar de esa manera su entrada en el conflicto bélico.
I canviem de conferència, però no de ponent, oi, Iker?
Efectivament, ara parlem de Cyberpunk i de la mà de Jesús Palacios, una altra vegada. Aquest senyor és massa interessant com per no escoltar-lo.
Això dèiem fora de micros, eh?
Sí, sí. Efectivament. Em va fer volar una pregunta, que era, què és el Cyberpunk? I crec que la vaig respondre més o menys. És un gènere que s'apropa a la ciència-ficció i que mostra una visió decadent de la societat i la tecnologia.
El término cyberpunk, que es uno de esos afortunados neologismos con los que los anglosajones nos tocan las narices a lo largo de los años, porque evidentemente muchos, antes de que surgiera la etiqueta de cyberpunk, habían hecho cosas que podríamos llamar cyberpunk. O sea, hay una gran tradición en la ciencia ficción que ha especulado acerca de la fusión hombre-máquina, de la inteligencia artificial, de la rebelión de la máquina contra la humanidad. Bueno, podríamos remontarnos hasta la propia figura de Frankenstein, ¿no?, creada por la escritora Mary Shelley, y donde ya hay presentes algunos de los temas que vamos a volver a ver en sagas como Ghost in the Shell y como otras muchas, ¿no? La figura de la criatura artificial, esa de fragmentos, que es mezcla de humanidad y de ciencia, de tecnología, que descubre sus propios orígenes artificiales y a raíz de eso, digamos que se revela contra sus creadores, que es la esencia del mito de Frankenstein. Pues podemos encontrarla desde luego en Tetsuo, podemos encontrarla, como decía, en Ghost in the Shell, podemos encontrarla en Alita, Ángel de Combate, y en muchísimos otros personajes de esta tradición del anime del cyborg, ¿no? Bueno, os decía, el cyberpunk, este término tan afortunado, fue acuñado hacia 1981 por un crítico
americano de ciencia ficción, Garner Dozois, en un artículo que publicó en el Isaac Asimov Science Fiction Magazine, para referirse pues a toda una serie de autores, entre los que destacaba obviamente William Gibson, que en el año 84 iba a publicar Neuromante, pero ya llevaba varios años escribiendo relatos y publicando relatos de ciencia ficción basados en todos estos elementos que constituyen el ciberpunk. Más o menos realista, más o menos afortunado, el término unía estos dos elementos, lo cibernético, la cultura tecnológica, la cultura de la búsqueda de la inteligencia artificial, el progreso en las áreas de la inteligencia artificial, la tecnología, internet, la realidad virtual, etcétera, con el concepto punk. El concepto punk, que ya en esa época, en los 80, había entrado en su fase, digamos, ya crepuscular, siendo muy asumido por el sistema, pero seguía manteniendo una determinada esencia, digamos, revolucionaria, crítica, una actitud desafiante y, sobre todo, seguía teniendo mucho sentido uno de los lemas que fue fundamental en el movimiento punk original en el año 76-77, aquello de no future, no hay futuro. La sensación de que se había alcanzado un tope, un límite en el progreso, no científico y tecnológico, pero sí en el progreso humano en sentido estricto, en la capacidad, digamos, de los seres humanos para evolucionar y para aprovechar todos esos elementos de progreso tecnológico de una forma moderna, de una forma creativa, de una forma en la que fueran apareciendo nuevas formas de cultura que acompañaran esos progresos, ¿no? El punk venía a decir un poco hasta aquí hemos llegado, ¿no? Mientras que la ciencia sigue avanzando, estamos a punto de llegar al límite de ser capaces de crear inteligencias artificiales que evolucionen por sí solas, el ser humano va entrando en una especie de presente continuo en el cual culturalmente, artísticamente, estéticamente e incluso moralmente ha quedado encallado, ¿no? Estas dos ideas son las que se funden en el concepto de ciberpunk. Una idea que tiene mucho peligro para la ciencia ficción en un momento determinado, porque de alguna manera viene a certificar la muerte de la ciencia ficción en el sentido de utopía, en el sentido de confianza en el futuro. A partir de ese momento, a partir casi del año 82 con Blade Runner concretamente, que obviamente es la película que da el pistoletazo de salida con todas las de la ley al género ciberpunk en todo el mundo, la idea de un futuro mejor o de incluso de futuros más o menos conflictivos pero brillantes, con esperanza, con una estética además luminosa, una estética de blancura, esta típica estética de los 70 que está tanto, bueno, 60, 70, que está tanto en 2001 como incluso en Star Wars, a pesar de ser una historia muy fantástica, todos los decorados, todos los elementos visuales rezuman luminosidad, rezuman blancura, rezuman confianza en el futuro, todo eso desaparece y entramos en el bucle actual en el que nos hallamos, en el que prácticamente todas las manifestaciones del ciberpunk y de la ciencia ficción en general son distópicas. Nos hablan de una sociedad en negativo, de una sociedad que efectivamente sigue progresando tecnológicamente, pero ha entrado en un bucle moral, en un bucle histórico del que no acaba de salir.
A més, el ciberpunk ens apropa a la idea del costumbrisme social, en el qual la tecnologia evoluciona però la societat s'estanca. Jesús Palacios va llegir un fragment del text Computopia de Shibano Takumi. En ell s'expressa aquest costumbrisme social com una utopia, ja que l'única evolució possible és la tecnologia, la que ens permetrà evolucionar com a espècie.
Los ordenadores del futuro probablemente superarán un día a los seres humanos en todas sus habilidades, tomando el control absoluto de toda actividad industrial y avanzando eventualmente en el campo de la política, el arte y la cultura en general. Cuando una máquina avanzada consiga la posición de un ser supremo o simplemente de líder, la gente se ocupará de sus asuntos bajo su control, un control ejercido probablemente desde el interior de sus cuerpos y sin ellos, tan naturalmente como la gente mira hoy su reloj.
Això és tot un tema, el ciberpunk, que dona bastant de sí, com que acabem de comprovar.
Efectivament.
Eh?
Un dels gèneres favorits del Karen.
Podem buscar el so dels grills, sisplau? No sé les convidades si els agrada molt el ciberpunk o no.
Crec que la Mireia té més a portar que jo en aquest tema.
A mi m'agrada molt el ciberpunk perquè és com una visió futurista una mica desastrosa, però que podria ser un possible futur on les empreses manipulen molt...
Però dona molt de por, aquest futur.
M'estàs parlant d'una societat on megacorporacions dominen els governs, fan el que els dona la gana, salten lleis internacionals, la gent està connectada tot el dia a internet, amb aparells que porten a la butxaca, o implantats directament, això no és futur. Això
no,
és present.
Però és la realitat, sí. Però és un futur... O sigui, seria com un futur...
Quan jo era jove era futur.
Futur, però amb tocs de fantasia, també, de...
Hi ha molta càrrega ètica.
Armes molt grans... I
sí, sí. El Cyberpunk realment té una càrrega ètica per reflexionar sobre el que estan fent. No?
Jo vull pròtesis mecàniques.
Bueno,
ell s'ha quedat amb això.
Quan
mira,
perdis
cadascú,
una cama,
no?
Et posaran una pròtesi.
Mecànica. D'aquestes totxes ahí...
I què huele?
Hi ha gent que se les està fent avui en dia, eh?
Oi, oi, que bé!
Sí, sí. Hi ha prou de tecnologia.
I si haguéssiu de triar algun tema de manga preferit, quin triaríeu?
Hentai.
Ja, oi?
No, home.
Home, jo ja està bé, però m'agraden més les històries d'aventures on hi ha diferents personatges que es coneixen i fan equip, com Inuyasha, com molt bé dius.
Jo soc molt fan de la Guerra de Lodos.
Jo sí que hi ha una cosa que m'agradaria aportar, que és una mica l'espíritu del shonen, que és el gènere d'aventures per excel·lència, i és que trobo que el manga... per lo general, té un espíritu d'autosuperació personal que és molt interessant, que crec que aquí ha trigat més a arribar, que realment jo almenys tinc bons records de... Et sents molt identificat amb els personatges i sobretot tu et veus capaç de menjar-te el món, perquè són personatges que sempre comencen des de la misèria i que ells treballen per arribar a ser bones persones o arribar als seus objectius. Trobo que és una referència bastant xula que m'agradaria que més a Occident doncs, es portés més, no? Més enllà del que és comercial o del que no.
Aquí ens arriben més amb la forma de Son Goku, no?
Sí, exacte.
Sí, 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 sí,
però això és cert, si estudies narrativa, la narrativa japonesa, la oriental, té més aquest punt de l'autosuperació, molt més que la occidental.
Sí, del viatge de l'heroi, com sí. Va superant diferents proves i va fent aquest equip.
O però sí. És enfocat diferent, o sigui, en l'heroi japonès ho ha de fer ell.
Home, exacte. També amb l'heroi japonès hi ha molt tema espiritual que aquí en el món occidental no hi és.
Efectivament.
I ells, perquè... tota aquesta mitologia i totes aquestes creences es veuen en els mangas. Hi ha molta màgia, hi ha molt de fantàstic, fins i tot quan no, en teoria no és gènere fantàstic el tema que s'està tractant. I això sempre...
Sí, però sempre neix d'un mateix. A mi això em sembla com molt interessant. O sigui, sí que hi ha el factor fantàstic, però té aquesta credibilitat de que tu pots arribar a, encara que no sigui en format de poder, pots arribar a, pues, aconseguint el teu objectiu a la vida que tu et proposis, que potser és tan senzill com ajudar la gent. No cal anar més enllà.
Mm-hmm. Són temes a reflexionar que ens hi porta el Saló del Manga. Balanç d'aquesta edició, vosaltres que hi heu estat tots quatre...
Jo vaig veure tothom molt content, la veritat.
Ja, això és veritat, estava molt content la gent.
El mateix dijous que vaig anar a prendre el pols, la gent estava contenta, i el primer cop que el primer dia del saló veig a tothom content, i el diumenge, que també vaig tancar, tothom estava content. Aquí haig de felicitar...
No es va perdre els ànims pel camí,
no.
Diguéssim.
Vaig felicitar la Meritxell, haig de felicitar la Meritxell Puig, l'Oriol Estradi i la resta d'organització per una feina excel·lent.
Opineu el mateix, des del sector més professional? Sí,
bueno, és el meu primer any, no tinc ni idea com han anat els anteriors, però com a primer any m'ha agradat bastant. És un balanç bastant positiu, per mi.
Aquest bastant vol dir que què canviaries, va?
La gincana.
Home, era nova.
Ja.
S'ha de perfeccionar encara.
S'ha de provar les noves activitats que fan, no?
I per això l'any que ve serà molt millor. Sí, teníem molts errors.
Sí.
Clar, això... T'ha tret del tema, no? Clar,
jo sent un professional del manga, jo com em fas això?
No tenia ni idea. I tu, Clàudia?
Jo la veritat és que estic molt contenta com cada any perquè crec que hi ha un factor emocional molt fort a saló rere saló i que el saló juga, valga la redundància, molt amb això. L'únic que sí que criticaré, i més últimament, és que trobo que el nivell de cosplay ha baixat perquè les entrades abans sempre hi havia... O sigui, primer de tot es va començar que tu podies entrar gratis si anaves amb cosplay. Mm-hmm. La gent es posava qualsevol cosa i aprofitava per entrar. Llavors ho van reduir a que els divendres hi haguessin unes entrades limitades i que tu poguessis entrar amb cosplay. Llavors què ha passat? Que la gent s'ha enfadat i hi ha menys... cosplay que hi havia en altres anys. I és una cosa que jo personalment doncs, trobo falta una mica aquesta varietat. No?
Però la qualitat és més alta.
Sí i no. Crec que s'ha fomentat més que hi hagi més cosplay de la sèrie del moment que hi hagi un cosplay més divers.
Man, sí.
O sigui, ho dic sobre la meva reflexió d'haver-hi anat anys i haver-me fixat sobretot amb el cosplay. Crec que abans hi havia molta més diversitat de cosplay que ara. Ara veus l'última sí. sèrie que s'ha fet i saps que més de la meitat de cosplays que hi hauran seran d'aquella sèrie. Mm. És una cosa que em sap una mica greu, tinc allà la patatilla.
I a tu, Mireia, que has vingut com a professional,
Home, jo vaig anar més com a nivell de promocionar com a il·lustradora, que és la meva feina, però també com a promocionar la meva associació, on estic jo participant, que és el Cercle Mil·lenari, i jo crec que vam estar molt ben cuidats. I és, tot i que estava un pavelló una mica més enllà, que era el cinquè, era un pavelló que tenia molt flux de gent. Aleshores, les activitats que vam poder fer van tenir molta assistència i la gent estava molt contenta. I ens va anar molt bé per promocionar la següent activitat que farem, que és el Japan Café.
No dona temps per més, però ja ens podràs explicar un altre dia amb més calma. Moltes gràcies, Mireia, Clàudia, Iker i Alfons, per fer-nos aquesta extensa crònica, aquest especial
extensíssima
del Manga Barcelona. Adéu-siau. Fins aquí aquest quimèric especial del Saló del Manga. Tornem la setmana que ve amb molt més continguts, com per exemple una prèvia de la CatCon o una crònica del fantàstic Granollers. No us perdeu el programa setmana que ve, que hi haurà per tots els gustos. Adéu-siau.